Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Seguim a Herrera en Cope a Lleida a les 12:20 i començant setmana, avui dilluns 25 de febrer del 2019. I amb 13 graus, eh? Amb 13 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, però déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Ens ho va avisar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Començarem amb això, eh? Buscant aquesta previsió meteorològica. Després, ja saps que farem una repassada ràpida de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Com sempre, posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. I avui ens acompanyarà la cap de vendes d'Eizasa a Lleida per parlar-nos d'una necessitat i d'una possibilitat d'inversió. Aquí ho deixo, perquè després, doncs, quan ho escoltis, decideixis si per tu és una necessitat o també és una possibilitat d'inversió. Amb tot això, obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt i amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, obrirem la Nacional 240 i avui parlarem de trasplantaments. Veureu que serà un 1x1 força interessant i emotiu, també. Hi ha 2:15 i fins a les 2, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana, que n'hi ha un munt, però n'hi ha un munt, perquè hi ha hagut un munt de competicions. Fins llavors, en directe, a través del 97.4 i del 1224 a la ciutat de Lleida, es pot sintonitzar també a través del 105.8 i el 98.1 i a la web cope.es i a l'app. Busca'ns a l'emissora de Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar aquí a l'altre costat. Previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Temps estable, amb cel clar i temperatures sense gaires canvis. El vent és fluix del sud i del sud-est i ja de cara a demà dimarts, sense núvols i temperatures sense gaires canvis importants, però amb gelades febles al Pirineu. Les màximes en ascens i també amb gran amplitud tèrmica. A Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell s'arribaran a 22 graus, a Tàrrega 21 i a Viella a 19. Però les mínimes a Lleida seran de 2 graus, a Balaguer de 3, a 1 grau sota 0 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 4 i a Viella 2 graus. El vent serà variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja saps, que espero les teves històries, les teves opinions, els teus comentaris a través de notes de veu al nostre WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Així com propostes, eh? Ja saps que al llarg de la setmana fem tertúlies, fem entrevistes, doncs escolta, si t'interessa un tema, jo, el que a tu t'interessi, a mi també m'interessa. Per tant, envia'm un WhatsApp al 664-526-180. Saps quina cançó estem escoltant? Quan sonava? En quin àlbum estava? I com es diuen? Mira, és un tema que estava inclòs dins del seu treball discogràfic que porta per títol Dead Letters. Parlem de l'any 2003. 2003. Els van catalogar com grup que feien música gòtic industrial. Jo ja sabeu que això, ja ho sé que hi ha 40.000 gèneres, eh? Però, bueno, gòtic industrial. Són els de Rasmus i la que escoltes, In the Shadows. Amb ells donem pas a la actualitat informativa, que malauradament hem de començar parlant de víctimes mortals a la xarxa viària lleidatana.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ahir diumenge una dona va morir, 5 persones més van resultar ferides, 4 d'elles de gravetat. Dissabte a la nit, concretament en un xoc frontal entre dos turismes a la C14 a Ciutadilla, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, l'avís de l'accident es va rebre a les 9 i 20 minuts del vespre, on es va produir la col·lisió per causes que encara s'estan investigant. A causa de l'impacte van resultar ferides 6 persones i una d'elles va morir mentre era traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Es tracta de la passatgera davantera d'un dels dos vehicles implicats, MRB, de 57 anys i veïna de Lleida. Els altres 5 ocupants, que anaven en un dels dos vehicles implicats en el sinistre, també van resultar ferits, 4 de gravetat i un de poca gravetat. I aquest cap de setmana també un detingut per apunyalar un home en ple carrer al municipi d'Àger. El presumpte agressor va ser localitzat pels Mossos d'Esquadra 2 hores més tard al Congost de Mont-rebei. I també s'ha extingit un incendi en un edifici del carrer Urgell de Tàrrega. Una persona ha estat rescatada per la terrassa de l'immoble i ha estat atesa pel SEM, que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. I aquest cap de setmana s'ha acabat la 23a edició de l'Animà Kelder.
Així és. Aquesta cifra, 30.000 assistents, supera el número d'assistents de l'edició de l'any passat. Concretament han anat 13.500 persones a les projeccions, 5.000 a l'Espai Anima Crea i més d'11.000 alumnes han participat en les sessions escolars. En aquest sentit, la directora d'Anima, Carolina López, fa una valoració molt positiva de la mostra.
En fem una valoració molt, molt positiva, no només per la gran afluència de públics, de tota mena, de públic general, d'estudiants d'animació que han vingut de tots els indrets, no només de l'estat espanyol, sinó també, fins i tot, i com a primer any de fora.
En la cloenda del diumenge a la tarda es va fer un homenatge a Stephen Hillenburg, creador desaparegut de la sèrie d'animació infantil Bob Esponja.
Per ser amb crònica judicial, l'audiència d'Osca accepta que Vilanova de Sixena actuï com a acusació contra Vila i Puig per desobediència. La sala revoca la decisió del jutjat d'instrucció 3, que no reconeixia el consistori com a perjudicat. I Almacelles estrena un parc escultòric a l'aire lliure amb 12 peces.
Sí, el municipi d'Almacelles ha inaugurat aquest dissabte el parc escultòric al Parc Europa, una zona verda de 25 metres quadrats on s'exposen una dotzena d'escultures d'artistes nacionals i internacionals. L'aposta per part del municipi es complementa amb una exposició de 22 peces més que s'exposaran al Museu d'Arquitectura Josep Dordal. Mario Molins, un dels autors que han seguit peces pel parc, parla de la necessitat de tenir escultures al carrer.
Realmente vemos que la escultura, ostras, que cambia los espacios y los dignifica, y un espacio con cultura y con escultura es un espacio necesario para hacer una mejor sociedad.
La inauguració s'emmarca dins del primer Congrés Internacional d'Escultura Monumental ALMA 2019, que ha obert aquest divendres l'artista Antonio López.
Gràcies, Elder. Ara ja anem directes cap als esports, ho fem amb els amics de Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Potser no de la millor manera o de la manera més descansada possible, Roger, però finalment els 3 punts van viatjar de Mestalla cap a Lleida.
Sí, un Lleida esportiu mermat per les baixes en defensa va sumar un triomf in extremis al camp del València-Mestalla, gràcies a un gol al minut 92 de Calavera que s'estrenava com a golejador aquesta temporada. Els jugadors d'Oliva van ser capaços de remuntar un gol en contra abans del descans, gràcies a Musa i a Pedro Martín, tot i que després no van poder mantenir l'avantatge jugant amb un jugador més. El gol de Calavera, però, fa que l'equip retalli 2 punts respecte al Villarreal, el segon classificat, que va empatar a casa contra el Peralada. El lideratge que l'ocupa l'Atlètic Balears segueix a 4 punts. Joan Carles Oliva considerava que la segona part havia estat un autèntic caos.
Partit molt complicat, molt complicat. Ho sabíem abans del partit, ens ha complicat amb el primer gol tan ràpid. Hem tingut una molt bona capacitat de reacció i després la segona part ha sigut una mica de caos. Caos, però caos provocat. Vull dir, jo crec que el rival ha provocat aquest caos. Ha provocat el caos jugant arriscant moltíssim, al límit de tot, i el partit ha pogut passar de tot.
Aquest proper cap de setmana l'equip rebrà diumenge a les 5 al Badalona al Camp d'Esports.
En bàsquet, el Força Lleida va sumar una nova derrota aquest divendres a casa, 61-70, on un inici de partit igualat al primer quart, però que el va condemnar un segon quart nefast, 6 punts contra 21 al segon quart. A partir d'aquí, doncs, com diem sempre, quan tens un quart molt dolent, després és molt difícil de remuntar. De tot això en parlarem, a partir de 2:15 fins a les 2 a la radiografia, però, Roger, el que sí que hem tingut aquest cap de setmana és molt ok, moltíssim ok.
Sí, derrotes de Llista Blava i Vilassana en les dues semifinals de la Copa del Rei i de la Reina, respectivament. El Llista va posar contra les cordes a la segona part el Liceu de la Corunya, que es va endur el partit per 3-1 després de remuntar en un minut el gol de Candanedo. El Vilassana, per la seva banda, va caure de forma clara per 6-0 contra el Telecable després del maratoní esforç de divendres en el partit contra el líder, el Palau Plegamans. El Liceu va acabar caient a la final contra el Barça i el Telecable es va proclamar campió contra el Cerdanyola.
Sí, com sigui, han deixat el nom de Lleida i de Vilassana, respectivament, força amunt. Gràcies, Roger.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estava pensant que comencem nova setmana i també doncs, aquest exercici de fer memòria, de recordar el que passava fa 25 anys, una setmana que, bueno, la comencem en el mes de febrer i que ens dura cap al mes de març.
S'acaba abans, a més, s'acaba abans,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
El mes és més curtet.
És més curtet, mira, són aquests 2-3 dies que falten o que sobren, depèn, perquè hi ha gent que se'ls fa llarg, hi ha gent que se'ls fa curts. En fi, sigui com sigui, avui encara estem a dilluns i encara estem a 25 de febrer, viatgem cap al 94.
Mira, pues la notícia en portada, la notícia principal d'avui era que tres reclusos, és molt curiosa,
a veure,
van organitzar un locutori telefònic a la seva cel·la.
Ah.
Un intern, ajudant del taller d'electricitat, va realitzar una instal·lació pirata. No es descartava que l'aparell fos utilitzat per cometre algun delicte.
A sobre.
Van trobar una llista amb números d'antigues persones i,
sí, sí,
i advocats. I...
Però, o sigui, es van fer venir una línia telefònica fins a la cel·la,
sí,
van
sí,
muntar un telèfon allí,
mm-hmm,
i feien en plen locutori cobrant a la gent per fer trucades. Sí,
clar, perquè llavors no hi havia mòbils, bueno, tampoc no els hi deixen tindre els mòbils, no? Tenen un telèfon fix i quan els hi toque poden trucar, no? Jo suposo que ara és igual. Pues, llavors ells ho van vinga,
Déu-n'hi-do, l'enginy el que fa.
Se ho van ingeniar així i a més després van trobar una llista amb números d'antics presoners i d'advocats. I bueno, no sé el que va deure passar allí, però bueno, uh-huh, era una notícia molt curiosa.
Uh-huh.
S'estava també estudiant que les avionetes poguessin aterrar a la reserva del FES. Medi Natural permetria aquesta mesura solament per raons de seguretat, davant d'una situació que empitjorés el temps. La declaració de reserva es faria al cap de 3 mesos. La Generalitat va acordar amb totes les parts no tallar, no fer una valla a la zona, o sigui, uh-huh, deixar encara que funcionés fins que es decidís que era una reserva, no? Una reserva que no es podien aterrar els avions. Avionetes, més aviat,
sí,
les avionetes.
Sí.
De la Generalitat també va endurir l'admissió d'alumnes a l'escola d'idiomes. Un alumne no podria estudiar la mateixa llengua al seu institut,
ah,
i a l'escola d'idiomes. O sigui, si feies francès al col·legi, no podies fer francès a l'escola d'idiomes, per entendre'ns, no? Llavors, el que es demanava més era encara el francès, però l'inglès, eh?
Sí.
Les diferents limitacions que va posar la Generalitat va motivar la dimissió dels directors dels 7 centres a Catalunya, de les escoles d'idiomes. I el delegat territorial d'ensenyament, el senyor Josep Giné, va manifestar aquí a Lleida que l'administració havia de servir al màxim als ciutadans. O sigui, no estaven conformes en aquesta mesura. L'oposició de la Paeria va decidir no acudir a la Junta de Portaveus. Reclamaven que l'alcalde, Antoni Siurana, institucionalitzés per decret aquesta reunió. El cap de l'oposició, Josep Varela, va dir que no es podien sotmetre als capricis del Pair en Cap. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament va concedir la medalla d'or de Lleida a títol pòstum a Víctor Siurana, un dels màxims impulsors de la recuperació dels estudis universitaris i primer rector de la Universitat de Lleida. La població d'Alcarràs també va ser una petita notícia en aquell dia, que volia potenciar la construcció de vivendes protegides. Es van iniciar contactes amb l'Incasòl i també es va aprovar la creació d'un monument a Francesc Macià. Això a la població d'Alcarràs.
Molt bé. Molt bé, Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta tu farmacéutico o dietista.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que li posem somriures a les cares de la gent. Ho fem cada dilluns amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Acabo dient Ricara. Ah, no, no dic ni la D. Hauria d'acabar fent Ricard.
És muda, és muda. La
que és muda. Bueno, ja ho ficaré en pràctica.
Joel Carnicer. Escolta, que ja ho hem dit més d'una vegada, amb el Joel estem connectant hores d'ara a la Ciutat Comtal, no? Que és com
Ciutat
es diu
Comtal.
A Barcelona.
Sí.
Inundada pel Mobile World Congress.
Sí, ja ho veus, ja ho veus.
El metro està en vaga. Bueno, és que això de les aturades
A mi el que més m'agrada és la gent que ve de fora i porten la tireta del mobile, com dient ell, que soc del mobile, eh?
Sí. Bueno,
I van pel carrer tot el dia amb la tira del mobile.
Que allò ja t'ho poses i ja no t'ho treus.
Sí, ja van allí i diuen, ah, mira, va.
Nosaltres estarem dimecres i jo és veritat que d'altres vegades, quan m'ho he tret, estava el tren ja. Hosti, carai. Perquè depèn de per on has d'anar entrant, t'ho van demanant tota l'estona. Per tant, ja t'ho poses penjat al coll i venga.
Però això has de donar amb cuidado, eh? Perquè és un imant per als lladres.
Ah.
Sí, és un imant per als lladres i si t'ho veuen, diuen aquest. A por el.
Aquest.
I que a vegades t'ho has fet pensar bé.
Molt bé, Joel. Escolta, n'hem sortits de notícies o la societat s'ha arreglat i no han generat notícies estranyes?
No, clar que no, clar que no. Bé. Això és una mina, una mina.
Sí, anem igual o pitjor, no?
Sí. I, bueno, com que estem amb això del mobile, jo et dono una notícia de tecnologia. Va.
Ah, vinga, va.
Per a que alguns s'alegrin i els altres s'espantin molt, ¿vale?
Venga, va.
Diu que un colchón detecta infidelidades i manda una alerta al mòbil.
Mira, ja només em falta això, que m'espiï el matalàs del meu llit. Escolta, no, pensa que ara ho estic pensant a fons i en alguns casos, doncs, algú pot... No ho sé, a veure, si ho han inventat és que ja han trobat.
Pensa una cosa, i això t'ho dic per experiència pròpia, que ho sé, no, i no puc dir res més. Tot el que està controlat pel mòbil arriba a unes oficines i saben tot, eh?
Això també.
I ja t'ho dic, que el matalàs sabrien, hi haurà gent darrere amb una oficina sabent el que passa amb el matalàs, el que no, etcètera.
O sigui que l'home o la dona, si l'altre fa anar al llit i veu que i l'aparell detecta que hi ha més d'una persona al llit, doncs la parella se n'assabenta. Però clar, sí, l'empresa que gestiona això també.
Sí, o sí, clar, hombre, hombre, allí ja tenen unes oficines i ho saben tot. I diuen, mira aquest, i saben on està el llit i ho saben tot. Vull dir que... Diu que una empresa gallega ha patentado el primer colchón capaz de avisar de las infidelidades que se producen en él, que avisa de ello a través de un mensaje al móvil. ¿Vale? Diu que...
Tu cama está siendo usada.
Ojo, ¿eh?
No te decimos nada más. Llavors et poden vendre la càmera.
A mi m'agradaria, exacte, a mi m'agradaria que contestés amb missatges de parella. Tu cama está siendo usada. Ah, tú sabrás. Tú sabrás quién la está usando.
No sé yo si es el moment per fer broma, eh? Per
bueno.
Això...
diu que el tal... I tot, evidentment, s'ha de ficar en anglès, perquè és una empresa gallega, més espanyola que un botijo, però diu que el ingeniero de la empresa patentó el colchón bautizado como Smart 3.
Ah.
Iván Miranda explicó que los sensores ultrasónicos con los que cuenta Lover Detection System miden el tiempo que tarda en viajar el sonido para así detectar el cambio de presión sobre el colchón.
Caram.
Cuenta con 24 sensores entre detectores de vibración en los muelles y los de zonas de contacto.
Lover Detection System.
I després a mi m'agrada perquè ja t'ho venen, és que és molt fort, eh? Ja, la gent piquem, caiem de quatre potes. I ja t'ho ven bé. Ara te diu. La idea de Durmet és, obro cometes, aunar tecnologia i confort.
Ah.
Tanco cometes. Teniendo presente que los últimos estudios dicen que los españoles somos los europeos más infieles y que en el 94% de los casos la infidelidad se comete en la propia casa. Es a dir, además de infidels, garrepes. Sí, bueno, ja que hi és, paga un hotel, saps?
Ja, però el tema del confort no l'he entès.
Així ja, bueno, clar, és l'excusa, eh?
Què t'aporta, de més, els sensors?
És l'excusa.
Però clar, jo, si el sensor que detecta vibracions després també pogués produir vibracions, doncs, bueno,
clar,
mira, no? Eh?
Clar, llavors, al tanto, que aquest, a més, la pròpia aplicació pot diferenciar entre si s'estan tenint relacions sexuals o si és un niño saltando.
Ah.
¿Vale? Perquè diu, el acto sexual del movimiento que pueden generar unos niños saltando, diu que esto también lo detectan.
¿Y si sube el perro?
No, son niños. Tu també pots fer això, o sigui, és enganyar la teva parella el doble. No, mujer, no, hombre, no.
M'ha saltado l'alarma, no?
Però si no tenemos niños, bueno, los he invitado a saltar.
Claro. O el perro, és el perro.
És el perro que salta.
Home, a veure, un gossot gros, si et salta al llit, també ocupa com una persona, eh?
Sí, sí. Ah, que per cert, diu que de passos aquesta gent ha dit, mira, ja que estem de publicitat, aprofitem, no? I diu... Durmet han querido explicar que, por ejemplo, el barrio de Salamanca es el más infiel de Madrid. Sí, han tirat la bomba, ells. I aquí som fent publicitat.
Venga, y dejamos un precio especial para los, vecinos.
Para los barrios de Salamanca,
¿eh?
Porque son muy infieles, que lo sabemos. Bueno,
en fin.
La cosa. Bueno, va, més coses.
Més?
La notícia absurda del dia, patrocinada per mi mateix, es que diu que inauguran el tren de alta velocidad en la India y se estrella contra una vaca. Hòstia, mala llet, eh?
Home, i a més allí és com un delicte, no?
Clar, les vaques són sagradíssimes.
És que hi ha una vaca en medio de la via. No, doncs s'ha de parar la circulació.
Sí, sí,
no,
sí.
No es pot fer sortir la vaca.
Clar, són sagradíssimes. Diu que el tren más rápido de la India entró en servicio el pasado sábado, pero el viaje, es que esta noticia es de fa 4 días exactes, ¿eh? Pero el viaje tuvo que ser suspendido rápidamente al chocar el convoy con una vaca, solamente un día después de la solemne ceremonia de la inauguración.
Però a veure, si és un tren d'alta velocitat... Bueno, diu el más rápido de la India, no que
clar,
sigui d'alta velocitat.
No, clar, no, home...
Jo he vist aquells trens de la Índia que van carregats de gent per tot arreu. Bueno, que bàsicament veus un munt de gent movent-se, però clar, que ells van lents.
Sí, bueno, ja, però aquest se suposa que és d'alta velocitat.
Aquest potser anava 50 o 60 per hora, ja, eh?
Ojo, i digue, al tanto, eh? I deixa'm continuar amb això, perquè ja que l'he trobat, pues aprofito.
A veure, què has trobat?
Tu que despiden a un funcionario en la India por tomarse 24 años de baja. Ojo, eh?
I al cap de 24 anys se n'han adonat?
Sí, diu que...
Este hombre no ha venido nunca a trabajar.
¿Quién es este hombre?
Claro,
perquè pensa que hi ha gent que si va començar amb 20 anys, ni tenien 44, quan se van enterar de que...
Hostias.
De que aquest tio...
24 anys de baixa.
Bueno, 24 anys de baixa.
Vale, però podria ser, però vull dir, tenia excusa o no?
Bueno,
Que si no, li dones la baixa permanent.
Clar, no, a veure, la cosa és que... A veure, com ho expliquem, això? És que, clar, tiren la notícia només, perquè això té la cadena C, aquesta notícia.
24 anys de baixa.
Expliquen casos. Diu que en aquest cas només han explicat això. El absentismo laboral puede tener un nuevo récord mundial.
Sí, sí.
Demasiado tiempo hasta para la burocracia india considerada como una de las peores del mundo. Però després explicava altres, com n'explica un altre...
Però a veure, jo pregunto, quan ja portava 10 anys de baixa, no va saltar alguna alarma?
Mira, jo crec que és com aquell... Tu te'n recordes que fa anys vam... Me'n recordo molt d'aquesta notícia. Vam explicar la història d'un funcionari de València que, a més, escrivia còmics, que va estar 8 anys o 10 de baixa.
Sí, sí.
Que estava treballant a l'Ajuntament, però com que al final la vida continua, perquè al final ja, si una persona porta molt temps de baixa, quasi que...
No, ja no tenen recordes, si perquè ja ho has cobert.
No tenen correcte. Recordes. Pues aquest tio el que feia es va aprofitar de que ja no se'n recordava ningú que treballava allí. No? Oh, vull dir
bueno,
que...
però els partes de baixa els havia de seguir portant cada dos setmanes.
Clar, sí, ell anava allí, ensenyava el paper i vale, adiós.
El meu parte de baixa, vinga.
Vull dir que, hosti, el món està espatllat, però bueno, mira, afortunat ell, sí, i el canvia a la fi, no?
Bueno.
Bueno, més coses.
Vinga, va.
Fa poc va ser Sant Calentín,
sí.
Vam fer els 6 anys, si no m'equivoco, sí, ja, 6 anys de tal, i me vaig guardar una notícia per quan arribés, no? Però clar, com que no va coincidir, pues la dic ara.
A veure.
Diu que una pareja confunde pegamento con lubricante y acude al hospital para que la separen.
Venga, això surt a American Pie 2. Això
ojo, surt... No, però la notícia és de l'agència EFE, vull dir que no... Ostres, no és això que on ha inventat, no?
Home, però poca broma que hi ha aquests pegaments que són ràpids i forts,
Sí, sí, diu que tuvieron que ser trasladados a un centro médico...
Enganchados.
Sí, tras confundir tal con un pegamento para zapatos mientras practicaban sexo.
Hostia.
La pareja tuvo que avisar a los empleados del hotel donde se hospedaban tras quedarse literalmente pegados al confundir pegamento para zapatos, tal... I hi ha un vídeo. També hi ha un vídeo, sí. Si vols, ja té el... Ja. Que després, que acabo d'entrar al link, espera, perquè acabo d'entrar al link i m'ha sortit una altra de notícia. És que veus com no es pot... No puc parar de dir notícia.
No. Vinga, va, 10 segons.
Va, pues la dic. Digui el titular. Pillan a una pareja manteniendo relaciones sexuales sobre la estatua de una cabra. O sigui, no té res de sentit, aquesta notícia. Diu que ha sigut en Dunedin, en Nueva Zelanda...
Un poco incómodo, ¿eh?
...teniendo sexo encima de una estàtua d'una cabra. Jo crec que quan passa això ja és perquè la gent ha abusat dels estupefacents.
O això, o estan avorrits de tot.
No pots, perquè és una foto... I, a més, hi ha una foto, surten de nit... Jo crec que això ja és...
Així ja té pinta de nit.
Perquè no és molt normal.
Bueno, escolta, obre el teu llibre d'acudits que acabem amb l'acudit del dia, va.
És complicat d'explicar. M'està costant molt d'explicar aquest acudit, però ho intento.
Venga.
Diu que estos son dos que se encuentran y uno le dice al otro, diu, oye, diu, ¿tú de dónde eres? Diu, de Noruega. Diu, hombre, diu, rayos y centellas. Diu, ¿y tú? Diu, de Galicia. Diu, hombre, diu, rayos y centollos.
Oh, bona tarda. Bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Soy Charol Oriente. Por experiencia os digo que el tratamiento de belleza de base es el agua. Un agua sin cal y sin cloro como la tratada por Olympia Plus. La cal reseca. El cloro arrastra el manto graso de la piel y el cabello. No más sequedad, picores y rojeces después de la ducha con Olympia Plus. Aprovecha la oferta 45 aniversario. Olympia con un 20% de descuento. Y la instalación estándar gratis. Hoy en exclusiva para 20 oyentes. 900-208-208 corsa.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem pensat avui al principi del programa, estarà amb nosaltres la cap de vendes d'Izasa Lleida, la Núria, que ens explicarà una nova manera de fer una inversió o fer una compra de manera còmoda. I és que Izasa, que és una empresa promotora arrelada a Lleida des de fa més de 35 anys i coneguda en el seu àmbit com a una de les promotores amb una manera de treballar rigorosa i acurada i amb una oferta d'habitatges d'un alt nivell de qualitat, ha posat a la venda places d'aparcament a diferents zones de la ciutat de Lleida, enfocant-ho no només com una necessitat, sinó com una interessant inversió. I jo crec que si ajuntem aquestes dues idees, o necessitat o inversió, trobarem a moltíssimes persones que el que explicarem a continuació li semblarà de gran utilitat. Com dèiem, avui està amb nosaltres la cap de vendes d'Izasa Lleida, la Núria Moliner. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, Núria, en què consisteix aquesta promoció? Perquè fins i tot jo ja he obert els ulls com a plats. Dic, escolta, a veure, que igual o com a inversió o com a necessitat em sembla interessant.
Doncs mira, Izasa ha tret a la venda places d'aparcament a diferents zones de la ciutat de Lleida i, a més, a un preu molt interessant, a partir d'uns 11.500 euros. Però, a més, amb un finançament propi i a un plaç màxim de 15 anys. I, a més, amb un interès probablement millor que qualsevol entitat bancària. És a dir, com si es tractés d'una hipoteca, motiu pel qual el pagament resulta molt còmode. Només es paga d'entrada l'IVA i després unes petites quotes mensuals.
Clar, jo aquí ja li veig un avantatge i és no he d'anar al banc.
Exacte, no has d'anar al banc. Nosaltres fem el propi finançament.
Uh-huh, molt bé. Escolta, i penseu que la compra de places d'aparcament és una bona inversió ara l'any 2019?
Sí, és clar que sí. Mira, et posaré un exemple. Imagina't que comprem 5 places de pàrquing. Posem a un preu d'uns 12.000 euros. Això té un cost aproximadament d'uns 72.000 euros. Si lloguem aquestes 5 places de pàrquing, n'hi traurem més o menys uns 400 euros al mes de lloguer. En canvi, fixa't que molta gent té la idea d'invertir en la compra d'un apartament. Un apartament més o menys ens costarà un preu d'uns 110.000 euros més IVA, que són al voltant d'uns 120.000 euros. Ja estem parlant d'una diferència de comprar aquestes 5 places de pàrquing a comprar l'apartament d'uns al voltant dels 50.000 euros. I el rendiment que podem treure d'aquest apartament és també uns 400 euros. I amb la diferència que ens haurem gastat d'inversió uns 50.000 euros. Després, també cal tenir en compte la depreciació que pateix un habitatge amb el pas dels llogaters i amb el pas del temps. Doncs ja saps que amb els anys els habitatges es queden antiquats, cosa que no succeeix amb les places d'aparcament, que són tan sols unes ratlles al terra. Uh-huh. I també val a dir que comprant diverses places d'aparcament diversifiques més la inversió, perquè si el llogater del pis et deixa de pagar, deixes de tenir cap ingrés. De l'altra manera, hi ha més possibilitats de tenir uns ingressos més constants. I a més, és un tipus d'inversió sense cap risc. Doncs és un immoble que sempre es revaloritza amb el temps, que cada dia en tenim més necessitat a les famílies i que el podem llogar des del primer dia. No hem d'esperar a haver finalitzat la compra.
Núria, ara estava pensant una família, una parella que és, doncs, se'n van a viure, es compren el seu pis, evidentment se compren la seva plaça de pàrquing, i al cap de seguida se n'adonen que, escolta, veig que cadascú tenim un vehicle, n'hem de comprar una segona. Però és que si ens posem a la situació de les famílies al final del segle XX i segle XXI, com estem ara, doncs els fills, per sort o per desgràcia, no perquè no en tinguin ganes ni uns ni els altres, però tal com està avui en dia el tema laboral i l'accedir a la vivenda, doncs segueixen a casa fins passat l'edat de tenir carnet.
Exacte.
Clar, d'una família podem ràpidament necessitar 3 places de pàrquing en un edifici.
Sí, sí, és clar, està clar que sí, perquè nosaltres, com a promotors, doncs moltes vegades quan venem un habitatge, primer ens compren una plaça de pàrquing, però al cap de pocs anys ja se n'adonen que tenen la necessitat de comprar-ne una altra, probablement perquè el marit i la muller els dos treballen. Però a més, és que al cap de pocs anys més també necessiten una tercera plaça de pàrquing pels fills. Llavors, cal preveure-ho això i aprofitar aquesta oferta que nosaltres fem de poder invertir en places de pàrquing, perquè pensem que és molt bona aquesta inversió.
Mm. Núria, en quines, has dit que en diferents, es posaran a la venda, o ja estan a la venda, en diferents zones de Lleida. En quines zones de Lleida teniu disponibilitat per poder comprar aquestes places d'aparcament?
Doncs mira, tenim places d'aparcament a l'Avinguda de l'Estudi General, al número 12 i 14, i també a la zona del Parc de l'Aigua, al carrer Fontanet, al número 61, que són dues promocions que nosaltres hem fet. És important tenir en compte el ser previsor en comprar pàrquings a zones que urbanísticament estan en expansió de construcció d'habitatges, perquè és quan es pot aconseguir un bon preu, com el que estem oferint. Si ho fem quan ja són zones consolidades, el preu probablement serà molt més elevat.
Doncs hem parlat avui de places de pàrquing, hem parlat de, tant de necessitat com d'inversió, o de totes dues, eh? Si et trobes amb una de les dues o a les dues, que sàpiguis que hi ha aquesta acció d'EIZASA i que només us heu d'adreçar a la seva oficina comercial a Lleida, que està en el carrer Prat de la Riba, número 23, i allí us informaran de tot plegat. Avui ha estat amb nosaltres la cap de venda d'EIZASA a Lleida, la Núria Molina. Núria, escolta, que ha estat un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'oferir la venda d'aquestes places de pàrquing, que de ben segur, si la gent inverteix i compra places de pàrquing, no se'n penediran.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs sap que comencem setmana i, com sempre, doncs amb ganes d'obrir aquesta finestra dels records.
Pues bé, avui anirem cap a les Borges Blanques, amb aquesta finestra dels records, amb un fet puntual que va succeir al segle XV. Concretament, va ser un escarni públic i va ocórrer a l'estiu de l'any 1481. Era el 20 d'agost que el batlle de les Borges Blanques, Joan Falcó, va ordenar la detenció de Pere Balaguer, veí de la vila. Se l'acusava de tenir relacions il·lícites amb Caterina, muller de Marc Josa, i l'adulteri en aquells moments era severament castigat aleshores. Les ordenacions de la paeria de Lleida condemnaven a la vergonya pública l'home i la dona que haguessin incorregut en aquest fet. Els feien anar despullats pels carrers i places de la ciutat o de la vila, tot rebent una bona tongada de sorts per part del butxí. A les Borges s'establia el costum de fer-los donar un tomb per la plaça. Marc Josa, donant per certa, i sense comprovar-ho, l'acusació contra la seva muller, no va posar cap obstacle per tal de que fos detinguda. Però Caterina, abans no la vinguessin a buscar, va fugir de Borges i es va refugiar a Juneda, poble que no era de la jurisdicció de la paeria de Lleida, i Pere Balaguer va ser detingut i posat a la presó. Els seus parents, però, no van parar fins a treure'l, i van ordir un pla. El pres digué a l'escarceller que tenia molta set i que demanés als de casa que li portessin un canti d'aigua. Pere Balaguer, tantòs tingui el canti i en son poder, el va tirar al cap de l'escarceller i es va escapolir ajudat dels seus amics i parents que el van acompanyar fins a Juneda. Llavors va partir de Juneda vers Puiggròs, que era una població que en aquell moment era fora de la jurisdicció on era acusat. I cal dir que la parella es va poder escapolir d'aquella crueltat humana que era fer passejar, despullats pels carrers del poble, a qui havia tingut relació. I és que els temps, per sort, en aquest aspecte han canviat a positiu. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que per Carnestoltes totes les bèsties van soltes. Això ens vol dir que ens atencem a Carnestoltes.
Sí, sí que ens atencem, sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Tot seguit busquem les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda. Recorda que després de l'informatiu, del butlletí horari, obrirem la Nacional 240. Avui parlarem de trasplantaments i ho farem amb testimonis i veureu que jo crec que serà un moment força emotiu. I a dos quarts de dues, la tertúlia d'esports, la radiografia, parlarem d'aquesta nova victòria del Lleida Esportiu, de la derrota del Força de Lleida i d'un cap de setmana intens pel que fa a l'hoquei amb la Copa del Rei, la Copa de la Reina, amb el Vilassana i el Lleida Llista, que van fer un primer pas important els dos i que tots dos van caure a un pas d'arribar a la final. De tot això en parlarem des d'ara i fins a arribar a les dues aquí, a Herrera, en Cope Lleida, amb un servidor amb Ricard Álvarez.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelven a hacerlo, evitan fotografiarse junto al rey y Pedro Sánchez junto al pabellón de España. Cuando todas las autoridades se dirigían para hacerse la foto en el Mobile World Congress, Torra se ha apartado de la comitiva y no ha continuado con el recorrido. Nos vamos hasta allí, Silvia Martínez.
Tenso encuentro ya en la llegada de la comitiva al recinto ferial. El desplante de Torra se ha producido minutos después de que el presidente de la Generalitat visitase junto a la comitiva al stand de la GSMA organizadora del evento. Según fuentes del gobierno autonómico, estaba previsto que el recorrido conjunto se acabara con la visita a ese pabellón porque Torra tenía programada una reunión con diversas empresas, algo que dicen ya sabía la Casa Real. Excusa o no, Torra ha encontrado el motivo para ausentarse en la foto junto al rey en el pabellón de España. Por su parte, el rey Felipe VI no ha visitado el pabellón de Cataluña, en este caso porque, según apunta la Casa Real, no había nadie para recibir al monarca.
Y el mundo sigue pendiente de Venezuela tras un fin de semana convulso con el intento de entrada de ayuda humanitaria. Pendientes hoy de la reunión del denominado Grupo de Lima. ¿Qué se espera de ese encuentro, Manuel Ángel Gómez?
En esta reunión del Grupo de Lima en Bogotá estarán presentes Juan Guaidó y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Esta cita llega después de que se impidiera la entrada en Venezuela de la mayor parte de la ayuda humanitaria que Guaidó tenía intención de distribuir. La oposición dice que, a pesar del bloqueo, pasaron a territorio venezolano 50 toneladas con suplementos nutricionales, material médico y productos higiénicos en dos camiones desde el sur. Y ya son más de 150 los miembros de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana que han cruzado a Colombia y se han puesto a las órdenes de Guaidó.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La televisión pública catalana, TV3, se desmarca de los comentarios machistas de uno de sus comentaristas estrellas. Se trata de Jordi Albà, quien directamente llamó prostituta a Inés Arrimadas a cuenta de su viaje a Waterloo. Albà dijo a la dirigente de Ciudadanos, y esto es comillas, si paras en Ámsterdam estarás como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados. En clara alusión al ejercicio de la prostitución en Holanda. TV3 condena las palabras de su colaborador, pero se limita a decir que no está en plantilla. En Madrid, un hombre de 53 años ha muerto en el incendio de su vivienda en el distrito de Villa de Vallecas. Tres vecinos del edificio han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Y Cadena 100 y la Asociación Española contra el Cáncer han reiterado hoy su compromiso con la acción solidaria por ellas. Está encaminada a devolver la esperanza a miles de mujeres con cáncer de mama. Son ya 6 ediciones de esta cita musical obligada en la que participan de forma desinteresada las mejores voces del panorama nacional e internacional. Un concierto convertido en movimiento social con cada vez más patrocinadores. Rafael Pérez del Puerto es vicepresidente del grupo COPE y Laura Ruiz de Galarreta es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid, que colaboran ya en la 7ª edición de este evento.
Es un clásico que está seguido por millones de personas a través de la radio, de las televisiones, de internet.
Lo bonito que tienes es una celebración. Es una celebración de la vida, es una celebración de la lucha. Así que no puedo más que daros las gracias de corazón y por la 7ª edición y que seguro que sea un éxito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona se pronuncia sobre el barco Rochano.
Después de la jugada ocurrida en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Real Madrid, el portavoz del Barcelona, Josep Vidal, está haciendo balance de la actualidad del club en lo que se llama el Observatorio Blaugrana. Está presente en esa rueda de prensa Elena Condis. Cuéntanos, Elena.
Ha terminado y ha vuelto a defender el portavoz del Barça que el club está radicalmente a favor del VAR para ayudar a los árbitros, aunque con esta tecnología se sigan cometiendo errores y polémicas. Josep Vives dice que no pueden estar sospechando constantemente del VAR ni de los árbitros, y esto nos respondía cuando le preguntábamos si en el Barça son partidarios de revisar el protocolo del videoarbitraje tras el controvertido penalti de ayer a Casemiro.
Si se revisa un protocolo, tiene que revisarse no en base a una jugada. Tiene que revisarse en base a una experiencia con más datos, con una muestra más amplia. Porque si no, esto sería muy ventajista. Diríamos, no, pues vamos a revisar el protocolo en función de esa jugada. Nuestro discurso es, la herramienta funciona, sí. La defendemos, sí. Está en rodaje, sí. Se puede perfeccionar, seguro. Pero enjuiciarla desde una sola jugada, entendemos que no se pueden tomar decisiones de esta naturaleza basándonos en un supuesto de hecho concreto.
Y esta noche se completa la jornada de Liga en Primera División con el partido Girona-Real Sociedad a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Currochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy se espera la llegada de los restos del salesiano Antonio César Fernández a su localidad natal de Pozo Blanco, en Córdoba. En El Espejo vais a recordar la figura de este misionero asesinado por un grupo yihadista hace una semana en Burkina Faso.
Pues sí, volví a César de una reunión con los salesianos de África Occidental en Togo, y aunque le habían recomendado que tomara un avión para volver a Burkina Faso por el peligro, prefirió desplazarse en coche como siempre había hecho, y en ese trayecto es donde fue asesinado. César pensaba que el martirio sería una bonita forma de cumplir su vocación, porque significa dar la sangre por amor a Dios y a los demás. En El Espejo vamos a contar lo que dicen de él algunos de los salesianos con los que compartió años de misión en África. Uno de ellos dice que ahora la gente está llorando, sí, pero yo sonrío porque he conocido a un santo en vida. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Y lo escucharemos, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs mireu ara, sí, ara, 6 minuts per sobre de la una, i el que han fet és obrir la Nacional 240 al migdia Cope, a Cope Lleida i a Cope Tarragona, i el que fem és donar la benvinguda a la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez.
Molt bé, com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé. La veritat és que encantada de la vida. Tinc una energia aquest dilluns, sí? Suposo que sí. Ah, jo crec que ha sigut que hem tingut un cap de setmana de molt sol,
molt.
De temps que no semblava
estat,
febrer, no? En lloc, jo crec.
Has dormit bé? Has fet les hores?
He dormit molt.
O sigui, no, entenc que no et vas quedar aquesta matinada.
No m'he quedat a veure els Òscar, perquè jo reconec que ja tinc una edat, Ricard, i avui no hauria rendit, entén-me, si em quedo
desperta.
Pues
imagina't jo.
Llavors, però bé, estava jo repassant la porra que vam fer amb la Laura a l'espai de cine de divendres.
I què tal?
Bueno, déu-n'hi-do, eh? Sí? Una sorpresa.
Bueno.
Però bé, no anava malament la Laura en moltes coses, eh?
Bueno, divendres, evidentment, avançarem més amb aquest tema, però vaja, que avui, com que és... Anava a dir el dia després, no, les hores després.
Les hores després,
que
sí,
realment
sí.
Això ho acaba, no fa massa, tampoc.
Sí.
Que s'allarguen aquestes cerimònies.
No sé si t'has sorprès a tu el resultat.
Bueno, jo ja saps que tampoc no domino tant, per tant, bueno, ni m'ha sorprès ni no m'ha sorprès, però ja he vist que Roma al final no s'ha endut la de...
No?
No s'ha endut la de millor pel·lícula, però ha estat... No. Però vaja, però ha estat allí, eh?
Sí, bé, ja en parlarem, sí, amb la Laura. Vull saber veure quina lectura en fa ella també. Avui anem a una altra cosa.
Sí, de què parlem avui?
Doncs mira, és un tema importantíssim. El proper dimecres, el dia 27, es commemora el Dia Nacional dels Transplantaments al nostre país. I avui volem parlar precisament d'això, de trasplantaments, de com funciona l'Organització Catalana de Transplantaments, i també des de l'altre vessant, és a dir, des de la vessant de l'administració, per entendre'ns, però també parlarem amb algú que ho ha viscut en, sí, la seva pròpia pell. No?
Sí, sí.
Jo crec que avui tindrem...
I ni més ni menys que una dona trasplantada de cor, eh?
Sí.
De que, aviam, que això són paraules majors, jo crec.
Sí, doncs parlarem amb la Roser i amb el Jaume Tort, amb el doctor Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments. Això serà d'aquí, que, Ricard,
d'aquí,
dos
doncs,
minuts, no?
Sí, no arriba, jo crec. Que...
Vinga.
Per tant, agafeu aire, dos minuts i ja estem aquí.
Vinga.
En Herrera en Cope nos gustan las historias.
Cuéntame el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle...
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Porque era un cumple excelente y la nevera falló de repente. Se derrite el pastel tristemente. Espabila y llama ya.
900-333-555. Una nevera estropeada puede estropearte tu mejor momento. Repárala con Servieléctric de Naturgy llamando al 900-333-555. El servicio de reparación de tus electrodomésticos que acude en menos de 3 horas los 365 días. Y llévate un 10% de descuento el primer año. 900-333-555. Naturgy.
Servieléctric, quiero ya.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en Mutua.es.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Doncs a la 1:10, Mònica, jo crec que... Bueno, sempre ara miro el rellotge i dic avui sí que tenim temps. Ja veureu com ens quedarem
ja
curts.
Ja veuràs com ens quedarem curts.
Sí, és exactament. Que ja m'ho sé jo, això.
Home, el tema d'avui ho mereix, que hi dediquem la màxima estona possible. Com dèiem, en començar, el 27 de febrer es commemora el Dia Nacional del Transplantament. I avui en parlem amb dues persones que en saben, jo crec, Ricard, i molt d'aquesta qüestió, per temes diferents, eh? Mira, us presento, ens acompanya a través del telèfon el doctor Jaume Tort, ell és director de l'Organització Catalana de Transplantaments. Doctor Tort, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, doctor.
Merci per atendre'ns.
I ens acompanya també des de l'altre costat, de tot el procés del que parlarem avui, és la Rosa Grau, ella és trasplantada de cor. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Una cosa, Ricard, que tu i jo no sabíem, i és que crec que es coneixen els nostres convidats
d'avui.
Ah,
mira, això ho preguntem sempre,
el,
sí.
És la primera pregunta sempre. El doctor Tort em deia, sí, la conec, no? Ah.
Doncs no ho sé, potser sí que haurem coincidit amb algun... No sé, amb alguna... alguna campanya de donació o...
Ah, perquè estàs amb alguna associació, Rosa?
Clar.
Bueno, estem al Club de la Cremallera.
Vale, llavors segur que hem coincidit.
És un grup de suport, sí.
El Club de la Cremallera, que ara ens explicarà la Rosa també com va néixer tot plegat, que és molt interessant. A mi m'agradaria començar, si us sembla, anem amb el doctor Tort, potser a la part més de dades, doctor, perquè hem de dir que el gener s'ha tornat, això crec que és un titular que es fa molt sovint, Catalunya torna a batre rècord en trasplantaments d'òrgans. És una etiqueta que es porta amb molt orgull aquí a casa nostra, això.
No, exacte. I crec que és un orgull col·lectiu i molt compartit, perquè aquest és un esforç que fonamentalment comença amb la solidaritat dels donants i les seves famílies. I aquest és el principi de tot. Vull dir, si això és possible, i per tant aquest és el gran orgull, és que això ve de la solidaritat i de l'altruisme. Després el sistema sanitari i un munt de gent hi posa la seva feina, i la seva motivació i el seu compromís. Però tot comença amb la solidaritat i, per tant, que anem fent rècords un darrere l'altre, doncs, evidentment, és per sentir-se orgullós del país en el que vius.
És que hem de dir que, Catalunya s'ha convertit pràcticament, podríem dir, en un referent, no només nacional, sinó a nivell internacional, en aquesta qüestió, en el trasplantament i en la donació d'òrgans.
Amb el trasplantament, sí, Catalunya tindria les xifres més altes del món, si ho mirem en nombre de trasplantaments per població. Amb donació, encara hi ha regions de l'estat espanyol que ens van per davant.
Sí.
Trasplantament no, amb donació sí. Però globalment l'estat espanyol és el primer país del món des de fa més de 20 anys que no hem deixat aquesta primera posició. Mm.
Doctor, això vol dir que, en termes generals, som una societat poc egoista? Ho dic perquè ser donant és poc egoista.
Bé, jo sempre... Aquest és un dels grans elements de reflexió. I per què estem en aquesta posició de lideratge? Som més solidaris que altres països. S'han fet algunes enquestes, els eurobaròmetres europeus, de vegades han preguntat sobre això, i no és que Catalunya i l'estat espanyol siguin més solidaris que altres països. Sí que ho som, eh? Al final, la donació, i que fa possible el trasplantament, és la suma de diversos elements, que comença això amb la solidaritat i l'altruisme, però després
és el sistema concret que tenim aquí a casa nostra per organitzar la donació i el trasplantament. És també, i és molt important, la confiança que la gent té amb els professionals sanitaris, i parlo en plural, o sigui, personal d'infermeria, personal auxiliar, que són els que cuiden els malalts allò hora a hora. Això hi fa molt, perquè ho fa que dius, tots sabem, el sistema sanitari té llistes d'espera, té disconforts, però també tots sabem que és un sistema magnífic i que sobretot amb les coses greus i els moments crítics i al final de la vida crec que estem fent les coses molt bé.
Sí. Les dades ens diuen també que a final de 2018 hi havia 1.200 persones que estan en llista d'espera. Quina és la situació ara mateix de les llistes d'espera? Suposo que depèn del tipus de trasplantament, evidentment, però no sé si n'hi ha alguna que estigui especialment crítica.
Bé, per sort crítica no, perquè el fet de que haguem pogut fer un nombre de trasplantaments tan alts ens ha permès tenir la llista doncs, amb aquests nivells baixos, sobretot amb un element, que és la llista d'espera dels òrgans vitals. El trasplantament de ronyó sabem que si els ronyons fracassen tenim la diàlisi, que permet que aquesta persona doncs, pugui continuar una vida amb molts disconforts. La diàlisi es penalitza molt, però saps que la seva vida no corre perill. Els altres òrgans no. Malauradament, si no arriba el donant, doncs aquesta persona acabarà morint. I llavors, el que és altament positiu del moment actual és que la llista d'espera dels òrgans vitals, cor, fetge, pulmó, pàncreas, doncs està a mínims. Aquesta és la important, perquè vol dir que la gent que necessita un òrgan està molt poc temps a la llista. És una de les grans notícies del 18 i del que seguim del 19.
Uh-huh. La Rosa, suposo que està escoltant atentament. Rosa, tu evidentment has viscut, ho dèiem en començar, has viscut aquest procés en pròpia pell i també ara el que fas és recolzar, no?, a gent que està en totes les fases del procés, en l'espera, que no sé si és la part més dura, en la recuperació.
Sí, bueno, la llista d'espera és una part molt dura de tot el procés. Perquè vius amb una incertesa constant. No saps quan arribarà, no saps si serà avui, et vas deteriorant, perquè és evident, i és potser la part més dura. Jo ara, amb el que deia el doctor, hi estic totalment d'acord. Estem en un país que és molt solidari, no només amb tot, som solidaris potser de mena, no? Però llavors també la manera com s'explica el tràmit de la donació, que és molt important, penso que amb això tenim molt bons professionals que ho saben fer. Llavors, això és molt important, perquè, clar, a una família que li estàs dient que acaba de perdre doncs, el seu fill, el seu company o companya, li estàs demanant que doni aquests òrgans, li has d'explicar molt bé, perquè estan en un procés de dol que...
Clar.
És molt fort. Llavors, esclar... Els professionals que hi ha que es dediquen a això, per al meu parer, són els millors. Llavors, també potser potser no som els que més donem com a comunitat autònoma, però Déu-n'hi-do, no?, el que donem. I potser també és important per això.
Clar. Què volia dir el doctor?
No, que totalment d'acord. Ja sempre ens agrada explicar-ho, això. Però una mica sempre diem que els que s'emporten la fama són els cirurgians, perquè són els que fan la tasca del trasplantament, però clar, sense els donants no hi hauria trasplantaments. I llavors apareix tot aquest altre professional, que normalment són professionals de les unitats de cures intensives, que són els que parlen amb les famílies en moments tan difícils i que aconsegueixen les donacions i que mantenen els donants en condicions fins que es puguin extreure els òrgans. Són professionals molt més anònims, però d'una talla humana descomunal, perquè no és tan senzill això en aquests moments tan crítics.
Clar.
Això també s'ha d'entrenar, i la gent que es dedica als coordinadors de trasplantaments s'han de formar en com en donar males notícies, en com parlar amb la família en aquests moments, però és una feina admirable.
Clar, és que si mirem la mateixa història, no?, des de dos cares d'una mateixa moneda, clar, el dolor d'una família, l'esperança d'una altra, no?, al final, és així de cru.
Clar, és així. Sí, de dur. Sí. És així, la teva esperança és que
hi hagi algú que hagi mort i que tingui aquesta generositat, no?, de que et pugui donar un òrgan. Això, doncs...
Perdó, Rosa, no, dic que aquesta setmana passada estàvem amb la Mònica parlant a la redacció sobre aquest tema i ens va sortir doncs, el tema de clar, donant en vida i donant en mort. Donant en mort seria doncs, els casos aquests crítics quan hi ha una persona doncs, mort amb un accident o d'una malaltia i voluntàriament s'ha fet donant. I després també hi ha els casos dels donants en vida, em refereixo doncs, d'òrgans que no són...
Sí, sí.
O que els tenim duplicats o que no són indispensables.
Sí, sí, que no són menys generosos per això, eh?
Clar, clar.
Vull dir que, esclar, donar un ronyó, encara que sigui amb un familiar teu, és un acte de generositat molt gran. Això sí, sí, està clar que també s'ha de tenir en compte.
I amb el ronyó, que és el més habitual, perquè per sort les cirurgies són relativament senzilles, de donar en viu hi ha un altre òrgan que es fa en trasplantaments que és de fetge. El fetge és l'únic òrgan del cos humà que es regenera i per tant es pot treure un tros d'un fetge d'un donant i posar-lo en un receptor. Aquest any el 18 n'hem fet 6 d'aquests i normalment són per nens i els donants han set el pare o la mare habitualment. Ara bé, la donació de fetge és una donació de viu molt complexa, són cirurgies extremadament complexes i que perquè es fan amb nens, bueno, perquè per sort doncs no es moren nens i per tant no hi ha donants infantils.
Yeah.
I pel nen que està a la llista d'espera d'un fetge o trobem un familiar disposat a passar per aquest tràngol, que és una cirurgia molt complexa, o si no, malauradament aquest nen no en sortirà.
Hem començat parlant de llistes, de xifres, de nombres, no? Que al final potser és la part freda, però quan t'asseus i et donen una llista i una xifra, te n'adones que darrere de cada número, això és un tòpic, això que diré, però és real, darrere d'un número hi ha una història. Hi ha una història, hi ha una persona, hi ha una família, hi ha un grup d'amics. Rosa, tu vas ser una d'aquestes xifres, amb una llista, fa... 5 anys i mig.
Sí, va ser el juliol del 2013. Vaig rebre la trucada després d'un any d'estar en llista i bé, va començar la nova vida el juliol del 2013.
Suposo que durant tot el període de llista d'espera, encara com el tema del quiròfan és una cosa doncs, que a ningú li fa gràcia, quan et truquen estàs preparadíssim, no?, per entrar a quiròfan.
Bueno, és una barreja de sentiments, no? Estàs content, estàs feliç perquè és el dia que has esperat durant molt temps, però esclar, també tens molta por.
Uh-huh.
És el que dius, no? Entrar a quiròfan doncs, no li agrada a ningú, penso.
Rosa...
I ve el moment decisiu, no? És ara o ja està. Llavors, és una barreja de sentiments. Penso que has d'estar, no?, per poder-ho explicar bé.
Te'n recordes, Rosa, de què estaves fent el moment que et van trucar i et van dir, Rosa, vine cap aquí?
És que la data d'aquí la tenies clavada,
eh? Ja. Bueno, la data va ser el 6 de juliol, perquè, a més, era el dia abans del meu cumpleany.
Caram.
Llavors va ser un regal d'aniversari fantàstic. I sí, acabàvem d'arribar a l'escala, que anàvem a passar el cap de setmana, i acabàvem d'arribar, havíem deixat les bosses i em van trucar a les 11 i 11 de la nit.
Imagina't, se'n recorda de l'hora. Quina trucada, sí. Doctor.
Quina trucada, sí. Sí, sí.
No, i a veure, perdoneu, amb algunes vegades hi ha una primera trucada, perquè sembla que sí, que el donant doncs, és compatible i que quadraria pel cas i tot, i a vegades s'ha de dir que no. Cap aleshores, a vegades, dius, mira, aquest cor al final no era prou bo, o no oferia les garanties, perquè aquesta és una altra de les grans decisions, és que no només s'avalua el donant, l'òrgan aquell, això, sinó que el cirurgià, en el moment en què els equips accepten aquell òrgan per un determinat receptor, han d'estar segurs que anirà bé, d'alguna manera. Sempre pot fallar, però han de buscar la millor opció perquè doni resultats. I, per tant, s'ha de mirar, es mira tot molt i molt i moltes vegades abans de prendre aquestes decisions.
Mm-hmm.
Si alguna vegada, al cap d'unes hores, escolteu, han fet l'extracció i aquell cor no funcionava bé.
Clar. En aquest cas, la història de la Rosa va tirar endavant, com tu deies, va ser aquell moment de començar una nova oportunitat, no? Una nova vida, i mai millor dit per tu, eh?
Sí, una nova vida, i tant. Jo ja vaig arribar una mica apurada a quiròfan, ja em costava caminar, anava en cadira de rodes ja, em costava ja fer moltes coses, ja no podia tenir una vida normal. Llavors, clar, per mi va ser una alliberació, no?, quan despertes i notes que respires, notes que pots parlar, i llavors no calles en 3 o 4 dies, no?, perquè clar, és una barreja de sensacions, clar, de que ahir no podia, o abans d'ahir no podia caminar, i demà podré aixecar del llit i podré anar a donar una volta pel passadís, no?
Déu-n'hi-do.
Clar. I d'aquí que ets del Club de la Cremallera, has estat pacient, diguéssim, i ara també estàs fent aquest suport als pacients i a les famílies dels pacients, no? Que això em deies que era importantíssim, no? Tant o més que el procés en si.
Sí, perquè, bé, en el club que va començar, ens va posar en contacte una infermera del clínic, perquè vam veure que hi havia una sèrie de gent jove, bueno, relativament jove, que no acabava d'entendre què estava passant, no? I que quan et donen un diagnòstic així, penses que, bueno, és la que està pitjor del món i no hi ha ningú que ho passi tan malament com tu. I llavors aquesta persona ens va posar en contacte, en 3 o 4, i vam quedar un dia, ens vam adonar que podíem parlar amb una llibertat que potser amb un familiar no pots fer-ho, i que la persona amb qui estàs parlant t'està entenent. O sigui, l'angoixa que tens en una llista d'espera, amb qui estàs parlant, t'està entenent perfectament. I això ens va agradar. I d'aquí, doncs, anar fent reunions, es va anar creant el Club de la Cremallera. Val? Un company ens va batejar amb aquest nom, va fer el grup de WhatsApp, i vam començar així. Ara, després s'hi va anar afegint tot de gent que hem anat coneixent a l'hospital, no? Llavors també ens vam adonar que nosaltres quan estem a l'hospital estem molt ben atesos, ens ho expliquen tot molt bé, estem molt mimats inclús, però els familiars de vegades queden una mica penjats i a vegades tampoc acaben d'entendre què ens està passant a nosaltres. I llavors ens va agradar, doncs, que els familiars també formessin part d'aquest grup.
Clar.
Perquè quan hi ha un trasplant, aquella persona potser està dormint uns quants dies i el familiar va molt despistat. Què li passa? Per què dorm tants dies? Per què fa això? Perquè llavors, doncs, nosaltres ens comuniquem tots via WhatsApp i totes aquestes preguntes són constants. Llavors, nosaltres li podem donar la nostra opinió des de l'experiència que tenim.
Clar, clar, clar. Suposo que això també, doctor Tort, és imprescindible, d'aquí la importància també de les agrupacions de pacients,
no? Sí, és molt important perquè ajuden en moltes coses, però jo destacaria dues que són molt importants. Moltes de les associacions, doncs, inclús tenen pisos a prop dels hospitals,
sí,
que faciliten que hi puguin estar les famílies que són de fora de Barcelona, perquè el trasplantament es concentra als hospitals de Barcelona. I després tota aquesta feina d'acompanyament, a vegades, inclús amb les fases prèvies, que estan fent proves als hospitals, clar, el pobre malalt, ja ho dic així, que ha de fer un calvari de proves ara aquí i ara allà, angoixat, que es troba malament, que bé sap que l'han de trasplantar, el fet de que l'acompanyi algú que ha passat per aquest procés, o el familiar, i que l'acompanya aquell matí per l'hospital, i que li obre portes a tot arreu, que veu que hi ha aquest bon tracte i aquesta proximitat, és impagable, aquesta feina és impagable.
Mm-hmm.
O sigui, el sistema sanitari fa moltes coses, però aquí no hi pot arribar, amb aquest suport no hi pot arribar, i és una feina que fan les associacions, que és magnífica.
Clar. Mira, aprofitem... Digues, Rosa, perdona.
No, volia fer un afegit aquí, no? De fet, nosaltres, moltes vegades, la majoria som de l'Hospital Clínic, nosaltres moltes vegades l'equip nostre de cardiologia ens demana que anem a parlar amb algú, per exemple, que ha d'entrar en llista d'espera i no ho acaba de veure clar, no? Llavors, t'ho explica un metge, però si t'ho explica una persona que ha passat per això, que t'està dient, sí, és dur, hauràs de tenir molta paciència, però, goita, sortirà bé, doncs, clar, aquesta persona ho veu des d'un altre angle, també. No ho veu només des del que li explica el metge.
Rosa, que ens hem quedat sense temps. Només, si algú vol contactar amb vosaltres, com ho fa?
Bé, nosaltres tenim una pàgina web, és clubdelacremallera.cat.
Ah, perfecte.
També tenim pàgina de Facebook i allà hi han totes les... hi ha les dades per posar-se en contacte.
Doncs...
si hi ha alguna persona en llista o que estigui trasplantada o algun familiar, doncs pot posar en contacte amb
de vosaltres. De fet, també trobareu les dades de contacte del Club de la Cremallera i de moltes associacions de pacients també a www.trasplantaments.gencat.cat, que és el web de l'OCAT, de l'oficina que dirigeix el doctor Tort, on allà ho teniu tot. Doctor Tort, moltíssimes gràcies per haver-nos
atès. Gràcies a vosaltres, perquè és molt important que pugueu parlar amb els mitjans.
Igualment, un plaer, gràcies.
Rosa,
gràcies.
Un plaer que ens hagués acompanyat també i m'alegro que et trobis molt millor.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, Rosa. Mira, hem sentit els pitos de dos quarts.
Sí,
Ricard.
Hem perdut... Bueno, res, que seguim nosaltres.
Continuem.
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
¿Será el sonido de tu coche nuevo? ¿Serán los fogones de tu nueva cocina? ¿Será que sí? En Cetelem tenemos un préstamo de hasta 60.000 euros, sin comisión de apertura y sin contratar otros productos, para que tu proyecto sea que sí. Entra en cetelem.es e infórmate.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Dos i mitja, per sobre de dos quarts de dues, camí cap a les dues. Seguim en directe des dels estudis de la cadena COPE a Lleida. Ara obrim la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports. I, com sempre, tenim moltes coses a dir. I poc temps, això ve sent una tònica i ens hem d'acostumar, mira, sigui com sigui. Parlarem de futbol, parlarem de bàsquet, parlarem d'hoquei, un cap de setmana en el que hi ha hagut moltíssim hoquei, en el que hi ha hagut una derrota del Força Lleida en bàsquet i en el que hi ha hagut una victòria, veurem si realment amb bones sensacions o no de Lleida Esportiu. Ara, això sí, sempre ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, avui ho dèiem aquest matí amb el Roger, aquí a la redacció. I sí, a l'últim minut, ui, però són 3 punts.
Escolta...
I la tendència que portàvem abans també era ui, però no sumàvem.
És cert, minut 92, però si marques al minut 92 és perquè al minut 92 estàs a l'àrea de l'altre equip.
Sí, correcte.
Amb Tinyent anàvem 0-0 i al 92 estàvem traient galletades d'aigua. Corner. Al final, això de la sort sí que en moments puntuals et pot ajudar o et pot perjudicar, però també s'ha de buscar, eh?
No, i tant.
Però no teníem que haver arribat al minut 92 per guanyar el partit.
Això és una altra història.
Això és una altra història, però bueno...
Però és la mateixa, eh?
Sí, correcte.
Però ens vam complicar la vida nosaltres sols.
Com va anar el marcador, per cert?
No, marquen ells, 1-0, remont, expulsen, empatem, 1-1, expulsen amb un jugador del València, s'equivoca, perquè li ensenya segona groga i la falta no la fa el que li ensenya, sinó que la fa el Miqui Muñoz, ex del Lleida. Marca el Lleida l'1-2 al minut 45. I a la segona part, doncs, bueno, falle dos quantos, en falle una Pedro, ells fan un travesser i finalment amb una cantada del Pau, i no és que ho digui jo, ho va dir ell mateix en zona mixta, ens empaten, i a partir d'aquí, doncs, tornem, ens torna a fallar una Pedro, en té una Albístegui, no hi ha mai, semblava que no hi havia manera, una Soriano, semblava que no, i al 92, doncs, mira, Calavera fa el gol, però bueno, que és el que parlàvem amb el Xavi abans d'entrar, és un partit de 1 a 5, tranquil·lament, que ens van complicar la vida nosaltres amb les nostres errades, sota pals, i després perdonant, o sigui, Pedro en falla dos, que dius, hòstia... La gent de València, que vaig escoltar un rato per la ràdio del València Club de Futbol, dient, és un error impropi del Pichichi de la categoria. Clar. Bueno, en qualsevol cas són 3 punts. I és una victòria.
Bueno, són 7 de 9, els últims 3.
Exacte. I...
potser sí que hem lograt revertir la tendència.
Bueno, i sembla que tirarem endavant, això, que és l'important. I de moment l'Oliva no ha perdut cap partit.
No, tenim 7 de 9... I jo crec que s'ha de contextualitzar. Jo, aquest xat de nou té molt mèrit. Té molt mèrit perquè recordem que a Cornellà anem en 3 dies d'entrenament i Tano de carriler.
Exacte.
Recordem que contra el Levante es trenque Zocco i al minut 11 es trenque Van Martínez. Correcte. Ahir anem sense 3 centrals. De fet, ahir a la convocatòria hi ha Raúl Fer, que no juga des de la pretemporada a la Copa Catalunya, el Cheng, el famós Cheng, que continua respirant i continua estant per aquí, i Adrià Gené. Clar, és que ho parlàvem, no? Normalment quan un entrenador arriba nou a mitja temporada, doncs necessita d'una pretemporada express, no? Per inculcar les seves idees i tal. Ah, Oliva no ha pogut completar un entreno amb tota la plantilla encara. I tardarà dies a fer-ho.
Sí, sí.
Perquè Alfa és lesionat de llarga durada, sí. Trilles és lesionat de llarga durada, Marc Martínez a veure què passa, Zotco a veure què passa, Ortuño a veure què passa després del cop d'ahir, diumenge no pot jugar Calavera perquè hi va haver la cinquena groga... Vull dir que tot plegat és complicat, i té molt mèrit haver fet aquest 7 de 9. Ara tenim dos partits seguits a casa. Bueno,
perquè ara ve el complicat, perquè sempre sabem que estadísticament guanyar dos partits a casa és complicat. Però bueno, si us tiréssim endavant, ens posicionarem bastant bé.
Estem a 36 punts d'acabar la Lliga. A 12 jornades.
Sí.
Ho dic perquè ara sí que ja pots començar... Ara ja comences a restar, realment. No, sí, fins ara es tractava d'agafar punts i arribar aquí per allà dalt. Ara ja sí que comences a... o sigui, ara un partit de zero, si els demés guanyen, comença a ser preocupant.
Bueno, és que ho parlàvem amb el Xavi abans d'entrar. És que si ahir empatem, són els típics 2 punts,
sí,
que a la jornada 38 te'n recordes.
Correcte.
I et cagues en València 50.000 vegades.
Bueno, l'any passat, dius, recordo sí, que amb el QE vam perdre els 6 punts, no? O va ser una derrota i un empat?
Una derrota i un empat, sí, sí.
O sigui, poca broma, que estem parlant de 4 punts d'aquells que dones per fets.
No, i que ara, al final, a veure, a tots...
No hi ha rival fàcil, i més no. Ara, amb aquesta alçada de la temporada.
Però per això, jo crec que tots, i jo el primer, doncs m'agradaria veure doncs, el Lleida d'Oliva, que després igual el Lleida d'Oliva és una castanya pilonga. Vull dir, a veure, que tampoc... A veure, això no ho sabem, no? Espero que amb el temps ho puguem comprovar. Però jo ara el que demano són resultats. Ara és ganar i ganar per lo civil o per lo criminal. Si damunt ofereixes bones sensacions i... Bueno, fantàstic. Però jo crec que ara l'important era el resultadisme, com sempre que arriba un entrenador nou, i en el cas del Lleida, tenint en compte les circumstàncies, insisteixo, Feher, Cheng, Adrià Gené ahir a la convocatòria. Si tenim en compte que dos ja són porters, vas en 14 tios del primer equip. No el de central...
Sí, sí. Bueno, circumstàncies.
És molt complicat. Xemi, que a poc a poc va agafant el to. Cano, que ahir tot just juga 4 minuts, perquè ve d'una lesió també de semillarga durada. És molt complicat. L'escenari que s'ha trobat Oliva al camp d'esports és molt complicat, i de moment, a nivell de resultats, ho està salvant, i a nivell de joc, bueno, hi ha fases. No, hi ha fases de tot. Ell ho deia. Diu, la segona part ha estat un caos.
Sí.
Bueno, provocat pel València, no? Ah, és el QE, juguen a casa... Ells
també tenien que buscar-se la manera de poder tirar endavant el partit d'una manera o una altra.
Estaven amb 10...
Clar, pel menú 2, i llavors dius, bueno, de perdidos al Rio.
Sí, correcte.
O tenen una línia de 3 darrere i davant 4.
Sí, sí.
No? I al mig del camp, doncs, bueno, perquè, de fet, si te mires les estadístiques, el 90% del perill de la València és futbol directe o són pilotes parades. Ens trauen 9 corners, ens trauen, me sembla que són 5-6 faltes prop de l'àrea. Vull dir, apreten molt, però perquè era l'únic que podien fer. I a nosaltres potser el que ens falta és algú que al mig del camp
pugui aguantar,
marqui el tempo del partit,
i
no?
Prendre decisions, correcte. Ara ràpid, ara lent, ara movem-la, ara vertical.
Clar, el Marc Martínez, que potser és l'únic perfil que tenim així, doncs no hi és. Noel, que és un tio que pot ajudar, doncs ja l'has tingut que ficar de central.
Sí. I Chemi no està encara.
Chemi ha estat molts mesos parat i va entrant i va fent i bueno...
No està enojo, eh?
Però bueno...
El rendiment d'aquest home...
No, a poc a poc, bé.
Oliva juga més minuts, eh?
Clar. Tenim a Quintero, que ahir es va comprovar el que dèiem la setmana passada, no? Que és un tio que per rebentar partits, doncs fantàstic, però 90 minuts se li fan molt llargs, i més en escenaris així. I bueno, però és el que et dic, escolta, 7 de 9, fantàstic. I ara dos seguits a casa, a veure si els traiem.
A més,
anem
ara,
fent net.
Clar, correcte, ara els de casa, que és el que dèiem al final, eh? Vull dir, al final el secret està a casa.
Està a casa i comença a buidar la infermeria, tu.
Això, ho dic perquè 6 punts ara dels propers estaria molt bé, ja sé que estem fent ara el compte de la vella. Els propers partits són contra el Badalona i contra l'Olot,
sí,
que curiosament són desè i novè, per tant, són similars, els dos amb 8 victòries i un empatat més que l'altre, però són equips similars, eh? Gols a favor i en contra pràcticament igual, per tant, seran... Suposo que d'estil de joc són diferents.
Bueno, però són rivals difícils, perquè és que ara tothom... Ells se juguen ja l'última perdigonada per intentar fer Copa al Rei, que clar, per molt clubs de segona B...
Correcte.
La Copa al Rei, o sigui, per un Olot, poder fer una Copa al Rei, si fos la campanada i juguis amb un primera, te salven 2 temporades, pràcticament.
Sí, sí.
Badalona, 3 quartos de lo mismo. Amb aquestes alçades, febrer-març, tothom se juga alguna cosa. Tothom s'hi juga alguna cosa. Pens d'un mercat d'hivern en el que gairebé tothom ha mogut fitxa,
sí,
i tots però, són complicats.
Però és veritat, la zona de segona B sembla que no. Els de baix se juguen, que han de sortir de baix. Els del mig, entrar a la Copa. I els de dalt, evidentment, queda cap dalt. Per tant, sí, sí, no, aquí no es regala res, eh? Ni, però fins al darrer minut de la darrera jornada.
Per això, que vull dir, aquí encara...
Ara tots els partits ja són molt complicats, home, i ja no hi ha rival fàcil, torno a dir. Vull dir, penseu que el tema és aquest, passa per aquí ara. Cada un plantejarà les coses diferents i sapiguem que venen al camp d'esports i sapiguem que és un club complicat i un camp complicat, veurem què passarà.
Hores d'ara, Atlético Baleares és el líder amb 49 punts, Villarreal B, que ahir va empatar, s'ha quedat segon amb 46, el Lleida Esportiu tercer amb 45 i l'Hèrcules d'Alacant quart, tancant la zona de play-off amb 43 punts. Sí que és veritat que hem allunyat a 4 punts el Cornellà, que és el cinquè, que és el primer que està fora de play-off, amb el qual tenim un partit de marge, de moment, pel tema de play-off, que l'havíem perdut, aquest marge, l'hem tornat a guanyar. D'aquests...
El Barça-Palme...
Sí, i l'Espanyol ha guanyat. D'aquests que he anomenat, contra quins falta jugar en aquesta segona volta encara?
Bueno, hem d'anar al camp del Baleares. Exacte. I hem d'anar al camp de l'Hèrcules.
Ahà.
Tot i que per mitja el Villarreal, que mira, des que ens va guanyar nosaltres ha fet 5 de 18, el primer equip no està bé, ara Calleja han agafat l'entrenador, han agafat 2 més pel primer equip, a veure què passa amb el Villarreal. En canvi el Baleares és un balcó de ferro, una 0-0-1, una 0-0-1, ja ho havíem comentat alguna vegada amb aquesta tertúlia, no? És una plaça peculiar, el Baleares.
No, no, és el líder amb 37 gols a favor i 24 en contra, vull dir, no és que porti 70 gols.
No, és una plaça particular perquè allí es paga molt bé, viuen molt bé, tenen sous,
sí, és veritat,
considerables,
és veritat, això ja ho havíem parlat aquí.
Casa, cotxe... Aleshores, ho havíem comentat alguna vegada, no? Que és un perfil d'equip, sempre fa bones plantilles, perquè sempre fa bones plantilles, però, clar, dins de, com t'ho dic jo, de la mediocritat, dels problemes que hi ha a la segona B, hòstia, allò és un mini paradís, no? I això de vegades convida a deixar-te anar si no aspires a res. Però, en canvi, si estàs a la pomada, doncs vas com un tiro. I és el que, perquè si us fixeu les últimes temporades del Baleares, no té terme mig. O sigui, una va estar que li van al carrer pel Pedregal i la resta està lluitant pel playoff. Per què? Perquè sempre tenen bones plantilles. I, a més, ben pagades. I, clar, arriben aquí al febrer, jugant amb una capsa de mistos. Jo ahir el veia, que el van fer per streaming. És que és increïble. Me recorde quan jo jugava a futbol, el típic padrí de la banda amb el paraigües gairebé agafava el linear. Vull dir, hi ha una calle, pisos al costat, és tremendo. Però, bueno, estan en dinàmica positiva. i és 1-0-0-1, 1-0-0-1, i van sumant,
i no es compliquin la vida.
I aquest sí que serà complicat treure'ls d'allí. A Alacant, crec que allò és una olla de grills,
sí.
Cornellà és un miracle que estiguin on estan, perquè certament és que no juguen a res i tampoc tenen tan bon equip, passa que tenen també una capsa de mistos i a casa es fan forts, sí. I després estem nosaltres. I de la resta de perseguidors, bueno, el Barça B...
però el Barça B i l'Espanyol B tenen 36 punts. Estem parlant de 9 punts cap enrere, i això ja és terreny, eh?
Però és que el Barça B, que nosaltres va fotre un meneo descomunal fa dos mesos, i ahí mirar el partit del camp de l'Atlético Baleares, hòstia, la meitat no els coneixia.
Clar, aquesta és
la... O sigui, tenen un munt de baixes.
El Barça B ha de vindre aquí.
Sí, ha de venir aquí. Sí, però em refereixo que aquell equip, allà no hi havia Riqui Puig, per exemple, se'ls ha lesionat el Carles Pérez. Tenim moltíssimes baixes, no? Ara n'hi ha això, i hi ha jugadors que dic, hòstia, és que d'on han sortit, no? Bueno, i s'està notant en el rendiment. I l'Espanyol ve per mi, sota el meu punt de vista, i em puc equivocar, mai ha set candidat al playoff,
no.
Però bueno, és un filial que acaba de pujar, i bueno, hi va fent, i el següent ja és l'Euro.
Sí, el següent és l'Euro.
Que va ser cué durant dos mesos i mig.
Molt temps va ser, ja.
En la qual cosa jo crec que la classificació...
No hauríem de tenir perill per entrar en playoff.
Jo crec que no, seran els 5 que hi ha ara, el tema és endreçar-los.
Sí.
Crec. Si n'hi ha sorpreses majúscules.
I la primera posició, que és evidentment la més desitjada.
Sí, a mi em fa por Baleares, tu.
Sí.
Perquè han agafat velocitat de creuer i després el Lleida...
Bueno, l'enfrontament directe que tindrem amb ells jo crec que marcarà, perquè si el guanyes t'hi poses a un, si perds te'n vas a 7.
I el Rico Pérez.
Clar, també, sí, aquest és l'altre.
També has d'anar a Alacant. Ara són dos partits, el Valeres aquí sí que el guanyes, però el guanyes 3-2, i l'Hércules aquí, palmes. A veure, els averajos també aquí seran importants, ja el tenim perdut amb el Villarreal.
De totes maneres, són partits complicats, però si aspires a ser el millor, si aspires a quedar
guanyar,
número 1, evidentment són aquests partits que s'han de jugar i s'han de guanyar, al final, com sigui, és el que dèiem, portem 13 anys a segona
com arriben els jugadors
i es tracta de
cada
pujar.
Cada partit, sí, cuidadito, perquè ara ja comença a haver de tralla i...
Bueno, això també, no sé si s'ha de començar a dosificar, tenint en compte com està la infermeria del... Presumptament, com està la infermeria del Lleida...
És que hem dosificat,
tenim la Montserrat plena, eh?
Sí, sí.
Està tot allí.
I hem dosificat. Perquè tu compta que al mercat d'hivern se'n van 5 i arriben 3, però d'aquests 3... Dongús lesiona només arribar i pràcticament no ha jugat, i el reforç estrella, el Bombasso, i no s'ha titulat en cap dels tres partits amb Oliva, i Zocco, quan semblava que començava a agafar-li una mica el fil, patapam, se trenque. Dius, hòstia, ja tens el Trilles de llarga durada, l'Alfa de llarga durada, el Cano de llarga durada, el Mar que torna i recau, més les sancions, perquè clar, ara cada jornada,
sí, correcte.
Oriol fot 5 temporades que estan 4 grogues.
Sí, ja, però...
Oriol fa per molts partits que estan 4.
Te la pot arribar a veure el moment més inoportú.
Sí, sí. Cada setmana, pues, fa 3 va caure Noel, ara ha caigut Tano, de cada la que ha caigut Calavera... Clar, això són més problemes encara a afegir.
Això dic, que depèn de veure com arribarem.
Llavors, bueno, la bona notícia és que si ho anem traient, bueno, pues, poc a poc aquesta gent anirà tornant, toquem fusta perquè no es trenqui ningú més, i arribarem al mes d'abril, en teoria... en tots al 100%, amb Oliva ja amb setmanes de 5 entrenament i amb un equip més rodat, no? I això hauria de ser una bona notícia. Però clar, per arribar a l'abril has de passar el març.
El mes d'abril és d'aquí 4 setmanes i mitja.
Sí, sí.
Que sembla que parlem molt lluny.
Sí, sí, però has de passar el març,
No, correcte, i el març al mig, i són 4 jornades,
Que hem tingut un gener terrible.
5 jornades, al març són 5 jornades.
Per això. I ara ja es comença a veure si és mascle o femella, i aquí tothom se juga coses.
Molt bé. Escolta, Xavi, independentment de la teva afició futbolística en quant a seguidor, quan tu veus gols i xuts com els del Messi del cap de setmana, no em diguis que no el voldries al teu equip.
Home, clar, evidentment, i el que digui que no, menteix.
N'hi ha que diuen que no,
Bueno, doncs pues menteixen.
És un vídeo per enviar-li el Pelé, no?, que va dir que només tenia una càmera
correcte.
Messi.
Sí, sí.
No. Però com un jugador fa reviscolar un equip,
No, com un jugador guanya un partit.
Sí, bueno.
Només amb volta de fulla, perquè ell guanya el partit.
Sí. També et dic una cosa, que el Machín i el Sevilla ja els hi val, Vull dir, perquè...
No, bueno, la segona part es van tenir enrere, però jo no crec que li tregui mèrit del Sevilla. No em va desagradar gens, Juga amb un equip, juga amb un joc molt directe, i em va crear moltes,
Ja, però és que tenen fotut 6 a la Copa,
Sí, sí, sí.
Ja tenen fotut 4 a la Lliga.
I a casa.
És curiós, el que passa és que és veritat que és un partit molt obert,
I a casa.
Clar, és que jo valoro molt, i ja li va passar amb el Girona, però, hòstia, i ho valoro molt, perquè sempre he defensat que, hòstia, que el meu equip ha de tenir una identitat, no? I no perdre-la mai. Bueno, els equips de Machín són així, però clar, amb el Barça... Hi ha maneres que...
El Barça vol fer invents, aquest home, i els invents són graciosos.
Bueno, no pot jugar de tu a tu amb el Barça, perquè... O sigui, Messi fot tres xixarracos i dona assistència, sí. Però clar, és que el problema... És que el primer, l'Empalme, que està sol allí...
Sí, aquest és el
davant de quatre, per
I el segon,
igual...
També,
I dius, calc. Home, no pot ser, aquest tio, però que no l'has vist jugar mai amb aquest paio.
Això venia perquè m'ha enviat ara un WhatsApp el Pere Roquer, que per cert us dona records, i ja em diu que si fem porra, perquè clar, ara estem a la setmana dels dos clàssics.
Tres. Que n'hi ha de bàsquet, també.
També n'hi ha de bàsquet. Pues agafa't el de bàsquet.
Col·laboró màxima.
Que serà interessant. Però en futbol en tenim dos. Ell se juga a l'aposta de sempre, el 0-5.
Ja li vam dir
l'habitual
que no podia veure. Dissabte
Lliga. Sí. I dimecres de la setmana vine...
Dimecres
Copa. Sí. I dissabte Lliga.
Sí, sí.
Jo, després de veure com està evolucionant el tema bar a Espanya, em fot més poc una pedregada.
Sí.
Perquè podem estar davant d'un dels majors escàndols de la història del futbol mundial.
Jo et diria que el dimecres passarà al Madrid.
Jo també.
I el dissabte perdrà el Madrid.
Sí? Jo crec que empataran. Jo crec que passa el Madrid a la Copa i empaten al Bernabéu amb escàndol del VAR, un altre. Perquè ja cada setmana és el mateix, amb el Madrid cada setmana és el mateix.
Hi havia periodistes que apuntaven que ara, al mantenir aquests punts de diferència a la Lliga, el partit important pel Barça passava a ser el del dimecres.
Pel Madrid.
No, pel Barça.
No, pel Madrid, perquè el Madrid la Lliga ja la té perduda. Sí, el partit Madrid... important pel Madrid és la Copa.
No, sí, però amb clau
el
Barça...
té dues coses. Una, a nivell estatal, és arribar a la final de la Copa del Rei, que fa un munt de temps que no arriba.
Correcte.
I l'altre és guanyar la Champions.
Fa molt temps que no està a la final de la Copa del Rei. Fa molt temps.
Des de que la va guanyar el Barça.
Sí.
Al Camp del València.
Des de que li guanya el Barça.
Sí. Al Camp del València.
Jo soc Valverde, al Bernabéu, en Lliga, i vaya-me'l bé.
Home.
Venint. Sí. Home, dona, mascle, femella, el que vulguis.
Sí, home.
A 9 punts, venint com vindràs de la Copa, amb la Champions en perspectiva que, ojo, que has empatat
sí,
a Lyon.
Sí, correcte.
Que no és fàcil.
No, aquest partit té trampa. Ja ho ha dit.
El Madrid ha guanyat a Amsterdam.
Sí,
el Barça ha empatat a Lyon i a 0.
Sí.
Cuidao.
Sí,
el Bernabéu a la Lliga, amb el bé. I si no, amb Boateng, Murillo, Semedo... Sí,
l'altre, que tenim fitxatges aquí per això.
I els uns un corda. Totalment, home. Totalment.
Escolteu, parlem de bàsquet, va. Divendres, escolta, derrota al Força Lleida 61... Ourense 70. Després d'un primer quart força igualat, 21-22, sí, arriba la pàjara del segon, 6-21, i a partir d'aquí és el que diem sempre. Quan un quart et va tan malament, és que després és molt complicat.
Però és que no és bastant malament, és un desastre, el
6-21. És que tu en fas molt pocs i te'n fan uns quants.
Sí, però és que, clar, parlem de les circumstàncies del Lleida, les del Força Lleida, ojo, està lesionat.
Sí, tot el que
Sierra... Espera. Està lesionat Fol...
Que jo crec que amb un equip de bàsquet se nota més.
Espera, està lesionat Sierra, 1. Està lesionat Fol, 2. Està Estil en la selecció, 3. I a la 1 del migdia del divendres el club anuncia la rescisió del contracte de Turner.
Sí, correcte.
Alegant motius personals que en realitat són motius disciplinaris. O sigui, són 4 baixes, eh? 4 baixes. Vas amb 7 tios del primer equip. Amb 7, eh? Estem parlant de que el 40% de la plantilla no la tens. I jugues a l'únic que pot jugar, i és el que li va passar. Vull dir, primer quart, 5 de 9 en triples, davant el marcador. Segon quart, 0 de 7, marramiau. Tercer quart, crec que fem un 4 de 9, i tornem a endollar-nos. I a l'últim quart, també, a base de triples, bueno, de fet, tirem...
17-9, l'últim quart...
Tirem i anotem més de 3 que no pas de 2. Bueno, pues és que no pots fer gran cosa més tampoc, eh? Vull dir, el segon quart, bueno, és que el segon quart, curiosament, també és quan han d'arribar les rotacions, no?
Uh-huh.
O quan els tios que tenen molt tralla, clar, hi ha tios que van jugar 35 minuts. Amb aquestes alçades de la temporada, això pesa.
I no repercutés en alguna lesió jugar tant, també, eh?
Ah, jo pensava que ens emportàvem a del Pulpo. Jo, quan ja a la una veig el comunicat del club rescisió de contracte de Turner, dic... Dic, avui ens cau, perquè abans dèiem del Lleida, Cheng, Fer, Gené,
sí.
Doncs Berguedà, La Fuente, Vinós i Oliva, eh? Vull dir, quatre vinculats. Jo pensava que és que hi ha la del Pulpo. I, de fet, quan marxa de 18, crec que és Ourense, dic, mare de Déu. I, en canvi, no, pues, l'equip tallir...
Van aguantant. Vull dir, bueno,
ens fiquem a 5. Ens fiquem a 5 i tenim dos tirs lliures, eh?
La llàstima sigui el segon quart.
A falta de 3 minuts, estem a 5 i té dos tirs lliures, que la Blai els falli. Llavors ataquen ells, pum, apareix sot, fot 5 punts seguits, torna a marxar de 10 i s'acaba el partit. Però jo crec que té molt mèrit el que va fer el Força Lleida. Que passa que ara haurem de veure com ens mullem els despatxos, perquè va dir Jorge Serna, hi ha que fitxar dos tios sí o sí.
Sí, sí, jo hem dit que s'ha de fitxar ja.
No, clar, és que el 28 s'acaba el pla.
Sí, sí.
Per tant, no tenim marge ni diners, pel que sembla.
I la Lliga s'acaba de seguida, eh?
Bueno, tot i que es va tornar a firmar el conveni.
L'Ajuntament ha
signat
el conveni aquest de 180.000 euros.
Fins al 2023.
Fins al 2023, que per cert, ja no es dedica... M'ha fet gràcia aquest paràgraf, l'he de buscar exactament, ja no indica que s'hagi de destinar exclusivament a la base.
És que això és la gran...
Però... És la gran
que, sinó que es destina a les despeses derivades de la l'Eporo.
Sí.
Dico, caram...
Sí, clar, i perquè no m'ha arreglat el carrer a mi.
Ja, correcte, però llavors vull dir, la naturalesa d'aquests diners públics cap als equips per la seva, la seva raó de ser.
No, pregunta-ho demà, home, pregunta-ho demà, que tens la tertúlia dels polítics, a veure què et diuen.
De fet...
Més que ja ho sabem que a la pràctica passa així, però, bueno, però és que mai s'havia anunciat així, tampoc.
Bueno, almenys te traus la careta. Vale. Perquè 180.000... Escolta, i tu ets pare de la base. Igual que amb el Lleida Esportiu, que ara fot 3 anys que no la cobre, però, ni la demane. Però bueno, però, hòstia, amb el que pagàvem amb els pares i amb uns 180.000, què passa? Que van a jugar amb helicòpter els crios? Clar, de la base del Lleida i del Força Lleida?
És que amb 180.000 euros...
De la base del Lleida ja et dic que no anem amb helicòpter a jugar.
Ja,
i del Força Lleida tampoc. Llavors, aquests diners sempre han sempre el primer equip. La fórmula legal era, pues, la base, i ara hauran trobat un resquici legal, doncs, per treure's la careta i dir, no, són per les despeses derivades.
Sí.
Que a mi em sembla un escàndol de dimensions majúscules, o que un president d'un club professional se'n vagi a un ple de l'Ajuntament a implorar un conveni, i dos, que es firmi a 4 anys. Que fa 4 anys el van firmar de 215, 218...
Aquesta hipoteca no té bé darrere.
Però jo el que no entenc és que amb eleccions el mes de maig, al febrer, s'hagi de signar un conveni.
No pot ser.
Però és que fa 4 anys...
Però és que hipoteques a l'alcalde que vingui darrere.
Sí. Però és que fa 4 anys ja firmes aquell de caràcter retroactiu que arriben a pagar 215.000 euros un any, perquè, clar, si no, per garantir la supervivència del club. Hòstia, passen 4 anys i tornes a estar igual?
Que sí, no.
Què passa? Que no generes res? Què passa amb els diners?
Proper partit, Melilla, Força Lleida, complicat, suposo.
Bueno, molt, sempre.
Molt.
Desplaçament horrible.
Desplaçament, suposo, i després per l'equip.
Desplaçament horrible, hotel horrible, menú horrible, pavelló horrible, rival horrible, i guanyarem 70-72.
Ah, vinga. Escolta, ens queden 3 minuts només, arribem a les 2. Ha sigut un cap de setmana, escolta, jo ho he venut així, important pel hoquei. Hi ha hagut Copa del Rei masculina i femenina. El Vilassana, no sé si contra tot pronòstic o no,
sí.
Passa la primera ronda.
Bueno, guanya a un Palau de Plegamans que fa 2 setmanes a la Lliga ens havia guanyat 8-1.
Uh-huh.
És el líder de la categoria, i el que passa que després a semifinals doncs paga el desgast.
Bueno, vale, però...
Però bueno, l'any passat va fer semifinals també i va caure davant del Vilanova, que va ser el campió, però amb unes altres sensacions, i aquest any, després de petar del Palau de Plegamans, parlàvem amb el Jordi, amb l'entrenador, i de... ja no som les novates, ja volem alguna cosa més.
Però ja és el segon any, que està
bé. Sí, en semifinals, Passa que contra el Gijón, que després també guanya la final fàcil, doncs, bueno, acusa una mica el desgast.
Uh-huh.
I els nois, doncs, bueno...
Però això ho van fer molt bé, van fer la matxada de guanyar el...
Bueno, jo he llegit unes declaracions del...
Andreu Tomàs.
Del... Sí, ja tenen la final que volien.
Sí.
Després del partit del Lleida Llista.
El va agafar el company d'Esport 3 just acabar el partit i, evidentment, doncs, anava calent com un all. I va dir, és una vergonya. Bueno, aquella blava que treuen al final a Can Danedo, dius... però jo crec que en aquest cas, i no crec que sigui sospitós, hòstia, tenim un penal i una falta directa.
Sí, que no el sabem matar, això.
Llavors, que és cert, que a la primera part hi ha una jugada que és del que es queixa l'Andreu, de que una blava claríssima que no treuen, i després aquesta blava que era innecessària perquè és la que acaba de matar el partit, no? Quedava un minut, un avall, Llista ja jugant amb porter jugador, i, bueno, era allò, els últims cartutxos, i clar, el fet de treure d'aquesta blava ja... Bueno, de fet, ataquem, perdem la bola i és quan marquen el 3-1. Però jo crec que no perdem pels àrbitres, per bé que bé no ho fan, però nosaltres tenim un penal, tenim una falta directa i no la sabem aprofitar. Però en tot i amb això...
Hem d'estar contents.
Bona no, copa, no, per tu. Això ho deia, per això ho deia. No ho he venut com dues derrotes, sinó...
És que tornem a lo de sempre. Estem encabronats perquè no hem jugat una final de Copa del Rei. Sí. Ojo,
Hem arribat tant, hem arribat, eh? És que, a més, guanyem el que...
A l'anfitrió.
A l'anfitrió de casa. O sigui, atenció al tema, eh? Sí. Vull dir, i tampoc no és un anfitrió qualsevol, que és el Reus,
Sí, sí.
Per la competició europea, el partit de tornada...
L'11-12 de març.
Doncs falta un parell de setmanes, encara.
Sí.
Bueno, aquell s'ha d'assegurar, tenint en compte la victòria fora. Jo crec que aquell s'ha d'assegurar, perquè aquell et dona pas a una final fora, directament.
Sí.
Després allà, doncs ja rascarem o no, però...
I després a un partit ja ha quedat demostrat, doncs, que pots guanyar qualsevol.
Sí. Està clar que sí.
Passa que, claro, estem tots tan encigalats després de divendres.
No, que sí, que sí.
Amb el Vilassana i el Llista.
Sí, va ser un...
Hòstia, esperàvem dissabte en Candeletes, a veure si l'acabem de liar. I, clar, primer xof del Vilassana, que realment no va poder fer res davant del gol. I després el xof del Llista, que te quedes una mica així, uf. Però bueno, són dos lleidatans que han arribat a semifinals de la Copa i el mantingut i la mantinguda, vull dir que, cuidao.
Xavi Pérez, Albert Escobar, com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
I nosaltres ens plantem a les dues, com sempre. Tornem demà, 12:20. Acaba de gaudir aquest dilluns.